Són 8:15, comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Són 8:15, comença l'Infovespre i ho fem amb un repàs als titulars d'avui, divendres 29 de setembre. Jornada de portes obertes aquest dissabte, dia 1 d'octubre, en alguns col·legis electorals. L'Ajuntament de Calella ha anunciat que el proper diumenge 1 d'octubre tant la fàbrica Llobet Guri com la biblioteca de Can Salvador de la plaça faran jornada de portes obertes de 8 del matí a 9 del vespre. A la fàbrica Llobet diuen que podreu visitar les recents modificacions dels serveis allotjats a la fàbrica i de la biblioteca de Can Salvador de la plaça convida també els calellencs a conèixer la secció infantil on s'hi podrà trobar una animació infantil i lectura de contes per la mainada. Per altra banda, dos dels centres dels col·legis electorals que s'han anunciat que obriran portes per permetre les votacions del referèndum són justament escoles. Les dues són escoles concertades, l'escola Pia i l'escola Freta. Segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió, només l'escola Pia té previst obrir les instal·lacions aquest cap de setmana i abans de la jornada de diumenge. Serà amb el motiu del primer partit de Lliga de l'equip de vòlei de l'escola. I l'Ironman Barcelona aposta per a la projecció de Calella al món. 3.000 triatletes participaran aquest dissabte a la quarta edició del triatló internacional Ironman Barcelona, que s'ha avançat un dia per no coincidir amb la celebració del referèndum d'independència de Catalunya. L'arribada de molts esportistes estrangers, la majoria amateurs que combinen la competició amb uns dies de vacances, permetrà que aquest final de setembre i principis d'octubre repunti l'ocupació en els establiments allotjats de la ciutat. Aquest és un dels valors que des de l'Ajuntament s'atorguen el fet d'acollir la prova esportiva al mateix nivell que la projecció de Calella al món. I els membres de la plataforma Calella fa pinya pel sí aprofitaran la celebració d'aquest esdeveniment justament de l'Ironman Barcelona per repartir informació referent a la voluntat que té el poble de Catalunya d'anar a votar aquest proper diumenge 1 d'octubre. I ara aquest vespre, justament ara, s'està celebrant l'acte unitari de la cloenda de la campanya pel sí al referèndum que porta per títol A Calella votarem, somriem a la democràcia. És a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'Església i està organitzat pel PDeCAT, Esquerra, la CUP, Podem Calella i també les entitats Calella per la Independència, Esquerres per la Democràcia i Òmnium Montnegre. Totes elles tancaran campanya aquest vespre i també hi haurà actuacions i parlaments al llarg de la tarda. I les obres del carrer Bruguera començaran el dia 2 d'octubre i està previst que tinguin una durada de 10 setmanes. El seu cost serà d'uns 270.000 euros. La remodelació del carrer Bruguera entre els carrers Sant Joan i Amadeu seguirà sent el mateix tipus empleat entre els carrers Romaní i Sant Joan per tal de donar continuïtat d'ús i acabats en aquesta part del carrer Bruguera. El rector de la parròquia del Poblenou ha cedit espais parroquials per votar diumenge. Ramon Massacs ho veu com un fet normal i habitual, ja que des de sempre, diu, ha cedit els seus espais a entitats i col·lectius de la societat civil que no en tenen. A banda d'aquest espai, els pinedents podran votar a l'Escola Mediterrània, a l'Escola Mare de Déu del Roser, a l'Institut Coromines i a l'Euclides. Recordem que l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Mor, s'ha negat a cedir espais municipals per les votacions del referèndum d'aquest diumenge. I els Mossos d'Esquadra han confirmat que els dos cossos trobats dimarts al pantà de Susqueda són els de la parella del Maresme, que havia desaparegut a la zona el passat 24 d'agost. A través de Twitter, la policia catalana ha precisat que finalment la identificació s'ha pogut fer amb l'anàlisi de les empremtes dels joves de 21 i 23 anys. Els forenses no han pogut identificar les víctimes fins aquest divendres perquè els cossos, que van estar setmanes dins l'aigua, estaven molt deteriorats. Aquests són els titulars que repassarem durant els propers 30 minuts. I com dèiem en titulars, l'Ironman Barcelona aposta per la projecció de Calella al món. 3.000 triatletes participaran aquest dissabte a la quarta edició del triatló internacional Ironman Barcelona, que s'ha avançat un dia per no coincidir amb la celebració del referèndum d'independència de Catalunya. L'arribada de molts esportistes estrangers, la majoria amateurs, que combinen la competició amb uns dies de vacances, permetrà que aquest final de setembre i principis d'octubre es repunti l'ocupació en els establiments dels allotjaments de la ciutat. Aquest és un dels valors que des de l'Ajuntament s'atorguen al fet d'acollir la prova esportiva al mateix nivell que ho fa també la projecció de Calella al món. Ho ha dit el tinent d'alcaldia i responsable d'esports, Xavier Arniges, en una entrevista a l'Infomigdia.
Sempre s'ha vist com una aposta clara d'un gran esdeveniment que ens posiciona al món, que té un impacte econòmic evident, que genera un ambient a la ciutat fantàstic i que la promoció de l'esport va molt més enllà del que pugui ser l'impacte econòmic i que pugui ser doncs, el turisme que ens visita. És un ambient que genera un caliu i genera una necessitat i una voluntat de la gent de també practicar esport, i això em sembla que al llarg d'aquests anys s'han anat parlant, i fins i tot hi ha gent que n'ha fet estudis, no?, de l'increment dels usuaris o dels practicants d'esport a la ciutat i als entorns gràcies a aquesta prova és molt evident.
Arniges ha assegurat que el canvi de data de l'Ironman Barcelona, previst inicialment per aquest diumenge d'octubre, no ha alterat substancialment la planificació dels participants donada les característiques de la prova. Ha dit que l'estada mitjana dels esportistes és de 5 dies i que acostumen a arribar dies abans per reconèixer els circuits i aclimatar-se. En relació a això, el titular d'esports ha reconegut la bona predisposició de l'organització per canviar-ne la data. Entén que els esdeveniments dels últims dies i de les últimes setmanes han evidenciat la impossibilitat de les dues cites en un mateix dia.
I quan es va fer la convocatòria del referèndum, doncs de seguida van ser molt sensibles a aquest fet. En qualsevol contesa electoral hi ha una mobilització d'efectius, doncs, de forces de seguretat, policies, Mossos d'Esquadra, per garantir que la gent pugui anar a votar. Aquest enguany, encara més a més, doncs ja veieu la polèmica que hi ha amb tota la gentada que ha vingut de l'estat espanyol aquí a controlar que tot vagi bé, per dir-ho d'alguna manera, i també la mobilitat. Està clar que amb el tall de la Nacional es talla una artèria molt important en tots els municipis del Maresme, i per tant era evident que no es podia fer coincidir unes eleccions amb una prova d'aquesta envergadura.
Des del sector turístic també han exposat la bona predisposició tant dels clients com dels establiments per facilitar i donar resposta a les necessitats dels triatletes.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els membres de la plataforma Calella fa pinya pel sí aprofita la celebració de l'Ironman de Barcelona per repartir informació referent a la voluntat que té el poble de Catalunya d'anar a votar aquest proper diumenge 1 d'octubre. En Jaume Planes, membre d'Òmnium Montnegre i integrant d'aquesta plataforma, ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió com es fa saber als triatletes la situació del referèndum a Catalunya.
Hem editat uns fulletons que ja els estem repartint des d'ahir, i intentem informar ja no només els triatletes, sinó el turista que s'acosta i ens ve a preguntar pel procés, pel tema del referèndum, per les dificultats. Ja la gent ja n'està assabentada internacionalment i vol acabar de saber.
Els turistes a Calella diuen que saben el que està passant a Catalunya i ens ha explicat també en Jaume Planes quin feedback els donen.
Us puc dir que hi ha gent que ens ve a felicitar, a donar ànims, gent estrangera, evidentment, que saben el procés, gent que pregunta, doncs jo diria que hi ha més informació de la que ens pensem que hi ha. Hi ha gent que no, que encara ho ignora, però sorprenentment molta gent ens ho pregunta.
I parlem també ara de l'acte unitari per aquest vespre que es diu Calella Votarem, somrient a la democràcia. Aquest és el títol de l'acte conjunt de cloenda de la campanya del referèndum d'autodeterminació d'aquest proper diumenge 1 d'octubre. Serà a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'Església, és a dir, s'està realitzant ara aquest acte i està organitzat pel PDeCAT, Esquerra, la CUP, Podem Calella i també les entitats ANC Calella per la Independència, Assemblea.cat, Esquerres per la Democràcia i Òmnium Montnegre. Totes elles tancaran campanya aquest vespre tarda hi haurà també actuacions i parlaments al llarg de la tarda i del vespre. I la consellera d'Ensenyament ha seguit l'estela del titular de Salut, Antoni Comín, assumint tota la responsabilitat dels centres educatius des d'ara i fins al 2 d'octubre, l'endemà del referèndum. Amplia així la mesura que en un primer moment va prendre en relació a la ciutat de Barcelona el passat 13 de setembre. El govern de la Generalitat va destituir el president del Consorci d'Educació de Barcelona fent-se amb el 60% de la titularitat del mateix. Ara, Clara Ponsantí serà fins dilluns a les 7 del matí la màxima responsable dels centres educatius de Catalunya, en detriment dels directors a qui s'han assenyalat davant les implicacions que pot tenir l'obertura dels col·legis per a la jornada de l'1 d'octubre. A mig matí s'ha fet pública la resolució signada per la mateixa consellera d'Ensenyament i s'explica que la decisió respon a la situació excepcional que viu la societat catalana. Amb això, a més, la consellera vol garantir la necessitat, eficàcia i eficiència i coordinació en l'actuació administrativa. I jornada de portes obertes aquest dissabte, dia 1 d'octubre, en alguns col·legis electorals. L'Ajuntament de Calella ha anunciat que el proper diumenge 1 d'octubre tant la fàbrica Llobet Guri com la biblioteca de Can Salvador de la plaça faran jornada de portes obertes de 8 del matí a 9 del vespre. A la fàbrica diuen que podreu visitar les recents modificacions dels serveis allotjats a la fàbrica i de la biblioteca de Can Salvador de la plaça també convida els calellencs a conèixer la secció infantil on aquell mateix dia s'hi podrà trobar animació infantil i lectura de contes per la mainada. Per altra banda, dels dos centres, els quatre dels col·legis electorals que s'han anunciat que obriran portes per permetre les votacions del referèndum són justament escoles. Les dues són escoles concertades, l'escola Pia del carrer Jovara i el del centre d'educació secundària, les escoles Fretes. Segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió, l'escola Pia té previst durant aquest cap de setmana fer unes jornades esportives.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I les obres del carrer Bruguera començaran el dia 2 d'octubre i està previst que tinguin una durada de 10 setmanes. El seu cost serà d'uns 270.000 euros. La remodelació del carrer Bruguera entre els carrers de Sant Joan i Amadeu seguirà el mateix tipus empleat entre els carrers Romaní i Sant Joan per tal de donar continuïtat d'ús i acabats en aquesta part del carrer Bruguera. Es donarà continuïtat a aquest carrer fent un carrer de secció a dos nivells, amb una vorera a un sol a nivell i a una altra vorera aixecada. A més, per tal d'evitar que els vehicles se situïn sobre la vorera, també es preveu la col·locació de pilones metàl·liques, ha explicat en Jordi Sitjà, el regidor adjunt de l'alcaldia i responsable de l'àrea de territori i obres públiques, en una nota de premsa. La remodelació també contempla la substitució de la xarxa de clavegueram a tots els trams, la implantació d'una nova xarxa de recollida d'aigües pluvials i també la substitució de les canonades d'aigua, i durant l'execució d'aquestes obres es preveu també una instal·lació provisional per tal de que l'afectació als veïns sigui la mínima. Per a qualsevol aclariment relatiu al curs d'aquest treball cal posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Calella i per dubtes sobre l'accés als aparcaments i al trànsit també podeu trucar a la policia local.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
I aquesta setmana Calella ha participat al Saló Internacional de la Indústria del Turisme IFTM Top Ressa a París. És considerada la cita de referència dels professionals del sector turístic a França. L'edició d'enguany en el Saló va tenir una afluència de més de 30.000 visitants i Calella hi va ser present dins l'estand de la Diputació de Barcelona i Tour Espanya, formant part del conjunt de les destinacions que promocionen la costa de Barcelona. La fira, que s'adreça només al públic professional, ha permès a la delegació de Calella comptar amb una programació d'entrevistes i reunions amb diverses agències i turoperadors del mercat francès amb l'objectiu de promocionar la destinació i donar a conèixer tota l'oferta present a la ciutat pel que fa a la cultura, al turisme familiar, al turisme esportiu i al cicloturisme. I en l'àmbit del territori català, França és el primer mercat emissor de turistes que ens visiten segons dades de la Generalitat de Catalunya. En el 2016, Catalunya va rebre un total de 4 milions, més de 4 milions i mig de turistes francesos. Entre ells, les principals motivacions per venir aquí a Catalunya són els recursos culturals, la bona gastronomia i les visites familiars i els amics. Pel que fa a Calella, cal destacar el bon comportament d'aquest mercat durant els últims 3 anys. Durant el 2006, a Calella es van registrar un total de 158.935 pernotacions del mercat francès, situant-se en la cinquena nacionalitat que més ha visitat la nostra ciutat per darrere dels alemanys, espanyols, britànics i russos.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I la diputada maresmenca del PSC, Alicia Romero, va explicar ahir a Calella quina és la proposta dels socialistes per resoldre la situació d'enrocament en les relacions entre Catalunya i Espanya. Alicia Romero, en una trobada amb els militants i simpatitzants locals, va defensar la necessitat d'una reforma constitucional que permeti avançar en l'autogovern de Catalunya. Romero va detallar la seva proposta, que passa pel diàleg i l'entesa entre els governs.
Hem d'intentar seguir junts, però amb una millor situació. El que plantegem és una reforma constitucional en què Catalunya millori el seu finançament, millori el seu autogovern, millori i defineixi clarament quines són les seves competències exclusives, el seu reconeixement nacional, la seva llengua, la seva cultura. Això és el que nosaltres ens agradaria treballar en aquesta comissió que més ja s'ha aprovat al Congrés dels Diputats, i a partir de tenir aquesta reforma constitucional travada en la que nosaltres millorem la posició, portar aquest acord a votar. Perquè creiem que els catalans en aquest punt que estem han de votar.
En una entrevista a l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió, la diputada del PSC va sortir en defensa de la posició dels socialistes espanyols i del seu líder, Pedro Sánchez. En aquest sentit, va negar que estiguin beneint l'actuació del govern del PP per desmuntar els preparatius del referèndum. Simplement va dir que se li ha fet costat en defensa del compliment de la legalitat.
L'actuació que està fent no són gens positives per nosaltres, no? És a dir, és una barbaritat, és un despropòsit el que està fent aquest senyor, no cal cridar 700 alcaldes, i per tant nosaltres creiem que ell al final actua en nom del govern qui és que el va triar. Nosaltres el vam reprovar en el Congrés, en aquest senyor, des del PSOE, no? Per tant, home, nosaltres les mesures que fa el PP utilitzant instruments que no són els propis de la política no ens semblen correctes.
Romero va criticar la falta de voluntat de diàleg, que va dir que han demostrat tenir els dos governs, el català i també l'espanyol, a qui acusa d'haver contribuït a sumar nous adeptes a la causa independentista amb una estratègia errònia i basada únicament en la utilització de les forces policials i del poder judicial, en cap cas de la política. De cara a diumenge, els socialistes també criden a la no participació en les votacions.
Nosaltres doncs, no legitimarem aquesta votació, no? Qui es vulgui mobilitzar que ho faci. Evidentment aquí la llibertat d'expressió i la de reunió existeix, només faltaria, és un dret dels ciutadans, i qui ho faci, doncs evidentment tot el respecte per nostre. Però nosaltres no anirem a votar, i demanem també que aquell que cregui que no se donen les condicions no ho faci.
Romero va afirmar que el govern català està promovent un referèndum il·legal i sense garanties.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I el rector de la parròquia de Sant Joan Baptista del Poblenou, a Pineda, ha cedit un dels espais parroquials com a lloc de votació per aquest diumenge 1 d'octubre. Segons Ramon Massaig, aquesta decisió no és excepcional, ja que sempre ha cedit i cedeix espais per a tots aquells moviments socials que no en tenen.
A Poblenou, fins fa poc, que no tenien cap més local, que ara ja tenen el centre cívic, la parròquia sempre havia deixat els locals als grups, tant si fossin legals com que fossin no reconeguts per l'Ajuntament. Sempre ha deixat. I això les parròquies sempre ho han fet, i gairebé totes ho han fet, que han fet aquesta substitució d'una societat civil que no tenia locals, no tenia dret a reunió, no tenia dret a expressió. Doncs les parròquies sempre, i ara ho veiem durant aquests dies, que hi ha hagut moltes congregacions religioses, religiosos i religioses, parròquies, capellans, doncs, i bisbes, que s'han manifestat a favor de que la gent doncs, té dret a manifestar-se.
El rector de Poblenou es mostra convençut a l'hora d'afirmar que l'Església sempre dona suport quan hi ha vulneració dels drets més fonamentals. Massaig explica quins són els votants que hauran de passar pels locals parroquials.
Aquí a Poblenou hi ha dos punts de votació. Sí. Un era l'institut i l'altre la biblioteca. A la biblioteca no s'hi pot anar. Per tant, en principi, tots els que anaven a la biblioteca han de venir aquí a la parròquia. Però també hi ha algú que els hi ha canviat alguns que anaven a l'institut els hi diuen que han d'anar aquí, però vaja, poca gent. Però va, això no té cap problema, perquè si un va a l'institut i li diuen aquí no hi ets, doncs vagi a la parròquia. Si un ve a la parròquia i no hi és, que vagi a l'institut. Tampoc és tan lluny els llocs de seu electorals.
la façana de la parròquia de Sant Joan Baptista llueix actualment una pancarta sobre el dret a la llibertat d'expressió i també de l'ANC de Pineda de Mar. Segons Ramon Massaig, diumenge, la jornada es viurà de manera pacífica. A més, diu que ha observat que els cossos policials han rebaixat el seu to des d'aquest dijous.
Ahir va canviar també el to de les forces de seguretat, que ja varen rebaixar la tensió, i que per part d'ells no aniran a massacrar la gent. Si cas, aniran a intentar que no es voti, però no a massacrar la gent. Per tant, han rebaixat una mica el to. I la gent també. La gent vol sortir al carrer i vol manifestar i sortirà, però d'una manera pacífica.
Durant una entrevista a Ràdio Calella Televisió, el mossèn Massaig ha desvetllat que no hi ha hagut cap contacte amb l'alcalde Xavier Mor per parlar sobre l'1 d'octubre. A banda d'altres espais parroquials, els pinedencs també votaran a l'Escola Mediterrània, a l'Escola Mare de Déu del Roser, a l'Institut Coromines i a l'Euclides. Recordem que l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, s'ha negat a cedir espais municipals per les votacions del referèndum d'autodeterminació.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
I els Mossos d'Esquadra han confirmat que els dos cossos trobats dimarts al pantà de Susqueda són els de la parella del Maresme que havia desaparegut a la zona el 24 d'agost. A través de Twitter, la policia catalana ha precisat que finalment la identificació s'ha pogut fer amb l'anàlisi de les empremtes dels joves de 21 i 23 anys. Els forenses no han pogut identificar les víctimes fins aquest mateix divendres perquè els cossos que van estar setmanes dins l'aigua estaven molt deteriorats. Dimecres, l'endemà d'haver trobat els cossos, es va fer l'examen forense inicial que va servir per confirmar que la parella havia sigut assassinada. En la primera inspecció, davant la sospita que els cadàvers podien tenir lesions per arma de foc, es va aturar l'autòpsia per fer abans unes radiografies als dos cossos. En les radiografies no hi va aparèixer cap projectil. Tot i això, aquest dijous l'autòpsia va certificar que el cos de la noia tenia una ferida de bala al cap amb orifici d'entrada i també de sortida, segons van detallar fonts pròximes al cas. Pel que fa al noi, ara els forenses treballen per establir si les seves lesions són d'arma blanca o també si van ser causades per un arma de foc. Malgrat tot, com que ha costat un mes de cerca localitzar els cadàvers, això està dificultant les tasques per determinar les causes de la mort. De fet, el mal d'estat dels cossos també ha provocat que fins aquest divendres els forenses no hagin pogut analitzar les empremtes dels joves. Fins i tot s'havien plantejat la possibilitat de confirmar la identitat amb proves d'ADN o d'identificació odontològica. La ferida de bala de la noia fa que prenguin força les investigacions sobre les informacions d'un testimoni que hauria assegurat que va sentir soroll com de trets la nit que va desaparèixer la parella a Susqueda. El 24 d'agost, els joves van sortir de casa per fer una escapada i duien tot el material d'acampada al cotxe. Dos dies després, la família en va denunciar la desaparició perquè no en sabien res. Pel tipus de lesions i pels intents de fer desaparèixer totes les proves sota l'aigua del pantà, els investigadors sospiten que hi podria haver més d'una persona implicada en la mort de la parella. El cos del noi duia una motxilla amb pedres a l'esquena. I en la predicció del temps, per avui el temps seguirà estable i assolellat, no s'esperen precipitacions. De cara al cap de setmana, el matí de dissabte tindrà un ambient que serà assolellat amb intervals de núvols prims. A partir del migdia i durant la tarda, els núvols es faran més gruixuts. Entre el vespre i primeres hores de la nit també tindrem nuvolositat d'evolució. Durant la resta de la nit i final de la tarda fins a primeres hores de la nit s'esperen precipitacions en forma de xàfecs, localment de caire tempestuós, però de curta durada i, per tant, poc abundants. De cara a diumenge, la nuvolositat serà entre variable i abundant a tota la comarca, tot i que no es descarta alguna gotellada puntual en general, no s'esperen precipitacions. Les temperatures baixaran en mínimes que aniran dels 14 als 18 graus i màximes que oscilaran entre els 18 i els 22 graus. I avui ens acomiadem de manera definitiva de l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió, perquè a partir de dilluns que ve començarem a emetre un altre informatiu vespre conjunt amb Ràdio Palafolls i Ràdio Tordera de 7 a 8 del vespre. Moltes gràcies per escoltar-nos, de part de qui us parla, de l'Anna Alegre, i també a la taula de so, la Mar Mir, i també de tot l'equip de l'Infovespre de Ràdio Calella Televisió. Acomiadem, doncs, aquest mes de setembre amb una cançó que li fa homenatge justament aquest mes. Això és September, Then Wind and Fire. Moltes gràcies i fins aviat.